Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Podem fer totes les mofes que vulguem, però el cas és que el tal Jaime de Burgos, excunyat de la reina, hagi publicat fotos privades i explicat el que ha explicat, sense explicar-ho del tot, és del tot immoral, però és que sobretot és masclista per vulnerar el dret a la intimitat d'una dona, sigui qui sigui, fer-ho sense el seu consentiment i tot plegat sota l'espessa boira de l'extorsió. I em podrien dir, sí, miri, merders de faldilles reials, nada nuevo bajo el sol. Però les coses evolucionen, som al segle XXI, finals del 2023, i en un país en el que estem com estem, no ens podem permetre errors de riure les gràcies ni a Bertín Osbornes ni a Jaimes del Burgos. En un país on fins ara, i fins i tot la reina, és més mirada en lupa pel look que porta que pel que diu. Elles, vosaltres, seguiu patint violència injustificada i de qualsevol tipus perquè passar-se per l'arc del triomf, la privacitat, també és violència. Publiqui qui la publiqui, sigui la privacitat de qui sigui. El que no podem fer, deia, és enfotre'ns perquè, mira, és la reialesa, li ha tocat a ella i aquestes coses passen. Perquè es comença per aquí i després no s'acaba entenent perquè vivim en un país amb 55 dones assassinades de moment aquest any, 6 més que l'any anterior. Gabinets de crisi i comissions com la que dirigirà Adriana Lastra al Congrés a banda, segurament el masclisme que van patir aquestes dones també va començar de forma subtil. Què? Se'ls ha congelat ja el somriure? Són les 8 i un minut. I qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 parlarem amb el mediador Jordi Palou Loverdos per tal d'analitzar la figura del mediador i el verificador internacional que el president Carles Puigdemont i el conjunt de Junts va demanar les seves negociacions amb el PSOE. Tot plegat en un dia en el que també ens visitarà el doctor en Història de l'Esport, Xavier Pujades, per parlar-nos de l'origen del periodisme esportiu. I a partir de 11:15 pujaran a la caravana Ferran Serra, Munt Salamoa, Àngels Puig i Anna Regalón per tal d'analitzar l'actualitat des del punt de vista de la gent gran. Just després obrirem les portes al nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, amb qui descobrirem nous conceptes filosòfics. I atenció, perquè cap a 11:45 serà moment de pujar ben fora el volum per descobrir un nou grup de música. Creuen la carretera com si no hi ha la mà. A vegades és millor para per descansar. Jo buscant derrapar, tu buscant estimar. Records a la guantera tan bonics com a mars. Ells són l'Atur de Carol i el seu cantant Guille Martín. Avui s'asseurà als micròfons de Ràdio Estel per presentar-nos el seu nou EP, Per tu. I a les 12, canvi de qüestió, perquè descobrirem el projecte Ocell de Foc amb Meritxell Carbó, coordinadora tècnica d'un dels nuclis del projecte al barri de Sants Montjuïc. Serà després cap a 12:15, quan obrirem les portes de la consulta per viure en salut, com sempre amb el doctor Jacinto Valverde. I posarem punt i final al programa, com sempre parlant de moda, amb Inés Ferrés. També parlarem de la falta de voluntaris a Catalunya amb la directora de la Federació Catalana de Voluntaris Socials, Eulàlia Mas, i acabarem programa sabent on anirà la girocleta d'Olma Giró.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, i abans de tot plegat fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia.
Trànsit demana molta prudència als conductors que facin desplaçaments per carretera durant el pont de la Puríssima.
Sí, entre avui i demà es preveuen fins a 460.000 desplaçaments de sortida i per tot plegat els Mossos desplegaran 1.600 controls arreu de la xarxa viària i incrementaran sobretot la vigilància a motoristes.
I detenen a dos espies espanyols acusats d'haver filtrat informació sensible als Estats Units.
Un jutjat de Madrid investiga dos agents del CNI per revelació de secret. Els acusats van ser detinguts i un d'ells ja ingressat a presó provisional.
La tia, li diuen. Pendent un dia més del Pròxim Orient, s'eleven a 300 els morts a la Franja de Gaza des del final de la treva entre Israel i Hamas.
Mentre l'ONU denuncia que l'accés de l'ajut humanitari ha estat completament bloquejat al nord del territori, dotzenes de tancs israelians entren a la part sud de la Franja de Gaza per atacar objectius de Hamas.
Els feminicidis el 2023 a Espanya assoleixen el seu màxim històric que en 12 anys són un cada 6 dies.
En el que portem d'any, 55 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. El govern espanyol ha tornat a convocar el gabinet de crisi.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Ter Stegen podria estar de 2 a 3 mesos fora dels terrenys de joc.
El club us posa la decisió sobre si opera o no a l'Alemanya. En cas d'operació, són de 8 a 10 setmanes de baixa i el Barça l'hauria d'intervenir ja si vol que el jugador arribi a vuitens de final de la Champions.
I a la selecció espanyola femenina juga avui l'últim partit de Nations League amb la seleccionadora cridant a files.
Montse Tomé diu que el que passa al vestuari s'ho queden per elles i toca el crostó a Atenea, que va afirmar que els canvis de l'Espanya i Itàlia estaven decidits feia estona, desacreditant la seva entrenadora. Espanya-Suècia juga a Màlaga a les 7 de la tarda.
Que ara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Dels sabors de torrons més estranys d'aquest 2023. Atenció, perquè entre les 1.000 noves propostes ens hi trobem el torró de xupa-xup, un torró de nata i maduixa que diuen ens farà tornar a la infància.
Veurem tot plegat, el provarem o no?
Sí, potser hi haurà sorprès. Potser, que tot està tancat a aquesta hora encara.
Gairebé 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Mirin, jo no sé vostès, però jo avui m'he llevat amb un fred. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb precipitacions que afecten ara mateix punts de les comarques del sud de Girona, però ràpidament aquests núvols han d'anar desapareixent i a poc anirà sortint el sol. Precipitacions que afecten el nord del Maresme, el sud de la Selva i també alguns punts del Baix Empordà. La resta de Catalunya tenim algunes boires cap a l'interior i l'ambient és fred, més fred que hi ha a la mateixa hora. A molts punts de l'interior, temperatures poc per damunt dels 0 graus i avui les màximes que en general es mouran entre els 10 i els 15 graus a molt, molt estirar les més altes i algunes màximes amb prou feines arribaran als 10 graus, especialment a les comarques del Pirineu. Un dia que serà, doncs, amb moltes clarianes, un cop hagin marxat aquests núvols i aquestes boires. Durant tot el dia quedaran algunes nuvolades cap a les comarques del litoral, també del prelitoral, especialment nord, i no descartem que pugui arribar a caure també alguna feble nevada al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.200 metres aproximadament. Puntualment per sota. La tramuntana ho farà a la Costa Brava i ho farà el vent de mestral a les comarques del sud del país i les temperatures màximes avui més baixes que les que vam tenir ahir. Demà pugen una mica les temperatures mínimes, tindrem alguns núvols a la costa central, també a la Costa Brava, tret de l'Alt Empordà on bufarà la tramuntana, encara tindrem mestral al sud del país i demà a la tarda la nuvolositat augmentarà arreu de Catalunya. Les temperatures diurnes demà seran molt semblants a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, especialment un dia com avui. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. En general, no registra tanta congestió com és habitual a aquesta hora. En un matí previ a l'operació sortida, sí que s'està netejant la via per una incidència a la sortida de Barcelona per l'A2 al tram de Cornellà de Llobregat en sentit nord, provocant un tram de circulació molt lenta des de la zona franca a la ronda litoral, i així tot, també hi ha trams d'aturades a la mateixa A2, amb 3 quilòmetres, com sempre, a Pallejà en sentit est. La C58 arriba en el nus de la Trinitat de Barcelona i es regula el trànsit a la C16 al túnel de Vallvidrera en sentit sud, i les rondes sí que registren la congestió habitual en sentit Llobregat, ara a la B20, amb 5 quilòmetres fins al tram de la Vall d'Hebron, i a la litoral, com sempre, entre el nus del Besòs i arribant a la Vila Olímpica durant 7 quilòmetres. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Trias, què tal?
Què tal, Sanoja?
Tens fred? Has tingut fred aquest matí?
Sí. M'he llevat amb molt de fred.
No pot ser. T'has de comprar un bon abric. No?
Estic entre una...
Una parca?
Sí. No, sí, va.
Escolta, bueno, ens hem d'abrir. És veritat, jo també he passat més fred aquest matí.
Sí, eh?
M'ha aixecat i dic, ai, això ja va seriosament.
I és aquí l'hivern.
Et dic una cosa. Què? Després de l'estiu que hem passat, jo felicíssim en passar fred. I tant.
No és gairebé Nadal, és el que ha de fer.
Exacte, no? Exacte.
Ara.
Exacte.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Mira, parlant de Nadal, als repartidors de paquets.
Societat de consum. Tu compres un poquet.
Ara feia dies, eh?
Ho has posat només per això, eh?
Sí, buscava una excusa, dic, va, els repartidors de paquets...
Compres un paquet.
Els repartidors de paquets, no, no em refereixo als agents de José Lu. Parlo de sofers conductors de fregonetes, motos, patinets i bicis, que fan una tasca essencial en aquestes dates i el que te rondaré, Morena, perquè això acaba de començar, eh? Perquè això només comença amb l'arribada de desembre, de Nadal, de Reis, i sobretot de les pagues extra, eh? Ojo, que les carga el diablo, eh? Que vas allà gastant i no t'has adonat i ja està, ja no tens res. Els repartidors de paquets van bojos i tenen aquest paper fonamental, eh? Per la societat, societat de consum. Jo em trec el barret i els hi dono el bon dia perquè ja vaig detectant, que cada vegada van més ràpid,
sí,
més carregats, hi ha més per metre quadrat.
I com més plou, més se'n demana, tu.
Bueno, això és increïble. És que quan ho veus, dius, déu-n'hi-do.
Seria un huracà i hi hauria gent trucant a Globo.
Sí, sí, exacte, tráeme una hamburguesa. Bueno, en fi. Total, els regals, la nostra felicitat en la societat de consum.
Ai, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Bueno, el Pol ja ens ha fet aquest spoiler, però sens dubte, el porter del Barça i capità, Marc-André Ter Stegen. We don't need no education.
M'agrada molt aquesta peça.
Bueno, és que, clar, en veritat, realment, ja sé que ho ha explicat tot ell, però dic, jo volia posar el muro de Pink Floyd i dic, qui és el muro? Doncs Ter Stegen, ara. I ja està. Però bueno, que la baixa de Ter Stegen s'està allargant, com ens deia el Pol, més del previst des que va tornar de l'aturada de seleccions. Malgrat que els primers pronòstics eren més optimistes amb ell, l'alemany no es desempallega dels problemes lumbars i podria passar per quiròfan, i els serveis mèdics del club estudien totes les opcions i decidiran si opten. Això m'agrada molt. Tractament conservador o si es decanten per una solució que podria, doncs, evitar cronificar les molestes, que és quiròfan, en principi, no? Mm-hmm. Tractament conservador, jo sempre me l'imagino amb bigoti. Un tractament amb bigoti. Saps? I un tricorni. Ens agrada molt Ter Stegen, el jugador que va en metro com els mortals, i volem que estigui bé. Sort que el seu substitut Iñaki Peña va brillar aquest diumenge contra l'Atlético de Madrid.
Sí,
i crec sincerament que és un porteràs, però Ter Stegen, clar, el muro, la tofa del Barça, el muro de Pink Floyd, vitamines per ell i la seva esquena.
Quins dos paradots va fer Peña?
Bueno, la del xut de falta de Griezmann, sí, és espectacular. Perquè, a més, després toca el pal, que encara el converteix en més èpic tot.
Exacte.
No? Exactament, és així.
Sí, sí.
En fi.
Va, qui no li arrencarà el cotxe avui?
Aquest també t'agradarà. Probablement als cinemes Yelmo.
Molt que no s'escolta això als cinemes,
és,
eh?
Aquesta és una nova versió.
És més...
És del 2022.
És més chill.
És més psicodèlica.
Sí.
Han dit, fem-ho psicodèlica, això. L'altra mola més, realment. Però, bueno, he posat la versió moderna per variar. Vinga, mirem cap a Euskadi, perquè la notícia ve d'allà, i és que l'Institut Bas de Consum... Consumovido, eh? Ha multat els cinemes i el mo...
Com, perdona?
Consumovido, eh?
Ah, vale.
Consumovido, eh? Sí, es diu així.
Con mucho gusto, eh? Consumovido, eh?
Consumovido, eh? Han multat els cinemes Yelmo, això és l'Institut Bas de Consum, val? El cinemes Yelmo amb 30.000 un euro, l'1 sembla ser que és molt important,
sí, sí,
per impedir que els espectadors puguin entrar amb begudes i menjar de casa
ara,
o comprats a fora del cinema. La multa correspon, veig que estàs a favor, de portar de les teves coses,
sí,
de casa,
home, sí,
una
tu,
sopa de pollastre...
No estaria tan a favor si un menú de crispetes no et valgués gairebé el que un dinar al bulli, saps?
Sí, sí, o sigui, l'entrada al cinema és, si ets una mica espavilat, no és tan cara, penso jo, eh? Si vas al matí, entre setmana,
sí, sí,
coses,
sí,
així,
sí.
Però les crispetes no varien.
Són intocables.
Menú, de seguida 12 euros.
Estem parlant d'una persona, però si vas una família de 4...
Bueno, clar, evidentment, et deixes una pasta. Però, evidentment, s'ha de dir una cosa. Les crispetes del cinema tenen un sabor especial.
Sí.
És a dir, són cares.
És veritat.
Però no sé per què, si les entres de fora, no estan igual de bones. És una cosa que... O no et sap igual. Però a mi em passa. Bueno, la qüestió, que la multa correspon a una investigació engegada fa gairebé un any després de que una desena de denúncies estiguessin interposades contra l'empresa, dues de les quals... per associacions de consumidors. La sanció encara no és ferma perquè l'empresa del cinemes Yelmo ha presentat un recurs en contra que encara està pendent de resoldre, però Facua va anunciar al maig que havia denunciat per mateix motiu Yelmo Cines al conjunt de tota Espanya,
pam,
on té 500 sales. Denúncia que encara s'està tramitant. Si per 3 sales, que hi ha al País Basc, o al lloc on han denunciat, són 30.000 euros, doncs calcula. Si intentes, fes el càlcul. És un debat, eh? Crispetes sí, crispetes no, crispetes de casa, segurament el cotxe també es trencarà per aquest... És que, clar...
Sí, sí, sí.
A mi, una vegada, intentant entrar, no diré el nom del cinema...
Pots dir-lo, eh?
No, no el dic, perquè en el fons me l'estimo, el cinema.
Ah, saps? Val, doncs ja sé quin és.
Jo ja sé quin és, també.
No el digueu, sigueu-me el joc, sigueu-me el joc. No, jo vaig intentar i em van detectar. I llavors...
Em van detectar.
Passava
per un arc.
No, perquè jo tinc un sistema, una... Saps? Vaig en una gabardina
i
dic que soc xeperut. I ho porto tota l'esquena. És com Igor. Llavors, aquell dia, no sé, hi havia un tio especialment avispat i diu, m'ensenyes la joroba? I la joroba estava plena de crispetes
i tal.
I em diu, no se puede entrar. Però va molar, perquè a la cua va haver com una rebel·lió. Esto no puede ser, esto no es legal... I tothom es va com rebotar. Però, i vas parlar inclús amb el director del cinemes.
Sí?
Sí, em va dir, no, jo ja entiendo, tal, però... Va ser curiós.
Mira.
Però no vaig entrar, eh? Ara ha canviat d'estratègia.
No vas entrar, eh?
No vaig entrar amb la xepa plena.
Amb la xepa. Val.
Bueno, i després d'aquest xascarrillo personal, ja pot continuar l'informatiu.
Va.
Informeu de coses.
Rafa.
Sí.
Consumo vide.
La caravana, l'informatiu.
Un minut que passa d'un quart de nou del matí. Pendents avui de l'operació sortida pel pont de la Puríssima. Trànsit demana molta prudència als conductors que facin desplaçaments per carretera durant aquests dies, Júlia.
Sí, perquè entre avui i demà es preveuen fins a 460.000 desplaçaments de sortida. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, alerta que preocupa especialment la sinistralitat entre motoristes.
La moto s'ha de desestacionalitzar. No té un període de temps de molta mobilitat. Tot l'any hi ha mobilitat en moto. Per què? Pues precisament perquè probablement la climatologia, aquest bon temps que fa, permet circular més en moto. O probablement els hàbits de mobilitat dels dies de cada dia han passat en certa manera a la moto. I el que volem demanar és molta prudència a les motos.
Per això els Mossos d'Esquadra activaran un dispositiu especial de circulació amb més de 1.600 controls i 1.700 efectius desplegats arreu de la xarxa viària.
El fet és que és el primer període festiu amb una mobilitat pròpiament d'hivern cap a destinacions d'interior més al nord del país. Les vies més conflictives són les que accedeixen, però, a les zones de muntanya i a les estacions d'esquí.
Sí, d'aquesta manera es preveu que les vies que poden registrar més problemes viaris a partir d'avui mateix siguin la C-16, la C-17, la C-14 i la 2, així com l'N-145 i l'N-260 d'accés, en aquest cas, a Andorra. També s'espera una mobilitat cap a zones del litoral a través de la P-7, tant en direcció nord com sud.
I és que un dels destins que tradicionalment escollen els catalans per aquest pont és el Pirineu de Lleida, aprofitant les primeres nevades.
El sector espera omplir gairebé el complet dels hotels i de retruc es notarà l'efecte als restaurants i també comerços d'aquesta zona. Ho assegurava aquest dilluns el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, en una entrevista a l'Estel Migdia.
Podríem dir que a partir del dijous tindrem una molt bona ocupació, estarem entre un 60% i un 70%, i arribant al divendres molts establiments estaran entre un 80% i un 95%, i alguns a peu de pista, suposo, que penjaran el cartell de complet.
I és que després de l'obertura de Baqueira Beret, el passat 25 de novembre, la resta d'estacions d'esquí que hi ha al Pirineu de Lleida obriran aquest mateix pont. La Molina, Portainé, Espot, Tabascan, Boitaull i Vall de Núria ja obren avui, mentre que Vallter ho farà demà.
D'altra banda, Júlia, les agències de viatges calculen que durant aquest desembre creixen les vendes fins un 15% respecte a l'any passat.
Sí, els destins més demandats al desembre són les Illes Canàries i les ciutats europees de Viena, Berlín i també París. En viatges de llarga distància destaquen Nova York i Miami, la recuperació de la demanda de destins de l'Orient Mitjà, com Egipte i Jordània. Amb l'increment de vendes aquest desembre, el sector celebra la plena recuperació després de l'impacte que els va suposar la pandèmia. Ho explica Jordi Martí, president de l'Associació d'Agències de Viatges.
Tenim una molt bona salut de les vendes per aquest pont de la Constitució i genèricament pel 2023 també. Vam veure que vam començar a mitjans de l'any que ve amb una recuperació que ens va sorprendre i seguim sorpresos malgrat tot l'entorn macroeconòmic, que realment les vendes estan siguent bones. Integrem un 2023 amb aquestes xifres positives amb el general del sector de les agències.
I en política, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que la Comissió Europea té preguntes sobre la llei d'amnistia. Ho ha manifestat aquest dilluns després que afirmés dijous passat que l'executiu comunitari no tenia cap preocupació sobre la mesura.
Sí, en una roda de premsa amb el comissari de Justícia, Didier Reinders, amb qui es va reunir, per cert, dijous passat per abordar la llei d'amnistia, Bolaños ha apuntat que Brussel·les i el govern espanyol tenen una posició, diu, alineada en el procés per respondre a les preguntes de l'executiu sobre la llei.
El comisario ha explicado que se está produciendo un proceso de diálogo, que ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas, con total transparencia, con total normalidad, en un proceso que es absolutamente normal y donde se llega a la conclusión de que en este momento la Comisión Europea y el Gobierno de España están completamente alineados y tienen una posición común.
També ha explicat que mantenen un diàleg obert i també transparent amb Brussel·les i, per la seva banda, Reinders ha subratllat que té una bona interlocució amb l'executiu espanyol sobre el contingut d'aquesta llei i insisteix que no emetran cap avaluació sobre la norma fins que no s'aprovi el Congrés dels Diputats.
Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que el verificador de la negociació amb Esquerra serà diferent al de Junts i, per tant, no serà el diplomàtic Francisco Galindo. Són declaracions a la cadena SER.
En principio parece que no va a ser el mismo. A ver, al final estamos hablando de las mismas cuestiones. Es un problema político que tuvo su culmen en el año 2017 con esa crisis territorial que ha sido la crisis constitucional más grande que ha vivido nuestra historia democrática, ¿no? Y me gustaría que de alguna manera pudiéramos llegar a un proceso de negociación en donde estuvieran esas dos partes afectadas, ¿no? En este caso en el independentismo, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya.
Precisament sobre el perfil del verificador internacional en parlarem avui al punt de les 9 del matí amb l'advocat i mediador internacional en resolució de conflictes Jordi Palou Loverdos. D'altra banda, Sánchez, que també ha afirmat que li agradaria poder negociar de forma conjunta amb Esquerra i Junts, però per ara els de Carles Puigdemont no contemplen aquesta opció. Ens ho explica tot plegat Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. Junts considera que de moment el PSOE està complint fil per randa l'acord que van tancar els dos partits a Brussel·les. La primera reunió s'ha celebrat a temps. Hi ha hagut un verificador internacional i, a més, el govern espanyol ha notificat a la Unió Europea que vol que el català sigui llengua oficial. El portaveu de Junts, Josep Rius, dona per bona aquesta primera reunió i especifica que ja han posat sobre la taula l'opció que Catalunya pugui celebrar un referèndum d'independència acordat.
Efectivament, a la primera reunió que hi ha hagut es va donar compliment perfecte a lo que és l'acord de Brussel·les. Si recorda vostè, en aquest acord de Brussel·les, el que es preveia és que per part de Junts per Catalunya es posaria en el damunt de la taula dues qüestions. Una és, efectivament, el dret a l'autodeterminació de Catalunya, la possibilitat de fer un referèndum pactat amb l'estat espanyol i validat internacionalment, i l'altra és la cessió del 100% dels tributs a Catalunya.
El també vicepresident de Junts evita respondre quan serà la pròxima reunió amb el PSOE, si per part de Junts en formaran part els mateixos negociadors i si tornarà a ser a Suïssa. Sigui com sigui, el partit sembla lluny de voler-se seure a negociar a la mateixa taula que Esquerra, perquè vol fer bandera d'aconseguir més millores que el seu exsoci de govern.
Gràcies, Judit. També us expliquem que han estat detinguts dos agents del CNI acusats de filtrar informació classificada als Estats Units. Se'ls investiga per un delicte de revelació de secrets.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat des de Letònia l'existència d'un procediment sorgit d'una denúncia del CNI fa unes setmanes que els acusats van ser detinguts i un d'ells ja va ingressar a presó provisional. No és, de fet, la primera vegada que s'ha donat una filtració per part d'espies espanyols, però sí que és un fet insòlit que s'hagi facilitat informació reservada a un país aliat d'Espanya com és els Estats Units, amb qui col·labora estretament en l'intercanvi d'informació. El procés a hores d'ara està sota secret de sumari, de manera que no ens poden donar més detalls.
I seguim amb més informacions perquè el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, ha condicionat aquest dilluns la renovació del Consell General del Poder Judicial, que hi complia 5 anys de mandat caducat, a la reforma del sistema d'elecció dels seus membres.
En roda de premsa ha explicat quines són les condicions del partit per asseure's a negociar.
Nosotros les dijimos a los ciudadanos, les dijimos a los españoles, que el órgano de gobierno de los jueces necesitaba ser despolitizado, que es lo mismo que decir que los políticos no metiéramos mano en su elección. Que es, por cierto, las recomendaciones también de la Unión Europea. Este es nuestro planteamiento. Y si el Partido Socialista lo acepta, podríamos sentarnos. Y si no lo acepta, con nosotros no.
Semper també ha anunciat que el seu partit preguntarà al Congrés i a l'Europarlament per la reunió entre PSOE i Junts a Ginebra i també per la figura que ara comentàvem del mediador que els va acompanyar aquest cap de setmana.
Un dia en què també hem sabut que Miquel Iceta serà nomenat ambaixador d'Espanya davant l'UNESCO, que té la seu a París.
L'exministre de Cultura i Esports substitueix el també exministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que va ser nomenat pel càrrec el 19 d'octubre de l'any 2021. La previsió és que el nomenament com a ambaixador s'aprovi aquest mateix dimarts, serà durant el Consell de Ministres. Un cop que Iceta sigui escollit ambaixador delegat permanent d'Espanya a l'UNESCO, el socialista renunciarà a la seva acta de diputat per Barcelona al Congrés.
Per cert que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns ocuparan cadascun dues presidències de comissions de Congrés dels diputats que es constituïen aquest dilluns, fruit dels acords assolits per la majoria de la investidura. Junts també en tindrà una.
Sí, el socialista José Zaragoza presidirà en aquest cas la Comissió Constitucional, on el PP ha situat Cayetana Álvarez de Toledo com a portaveu, i la també diputada del PSC, Mercè Perea, presidirà la del Pacte de Toledo. Els diputats de Esquerra, Inés Granollers i Jordi Salvador presidiran les comissions d'Indústria i Joventut i Infància, respectivament, i els diputats dels Comuns, Gerardo Pisarello i Aina Vidal, presidiran les de Cultura i Treball. I la única diputada de Junts, com deies, Marta Madrenas, presidirà en aquest cas la de Seguretat Vial.
A tot plegat, els partits independentistes i sobiranistes presents al Congrés, Esquerra, Junts, el PNB, Bildu i BNG, han confirmat que no participaran en els actes previstos de demà amb motiu del 45è aniversari de la Constitució espanyola.
I és que ja la setmana passada aquestes mateixes formacions, amb l'excepció dels nacionalistes bascos, van plantar també el rei Felip VI a l'acte solemne d'obertura de les Corts. En el cas dels d'Aitor Esteban, van acudir a la sessió al ple, però es van desmarcar de la desfilada militar que va presidir l'acte.
També en política, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha anunciat que demanaran explicacions al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, pel traspàs de Rodalies de Catalunya.
Crítica que el govern anunciés un traspàs integral i que, finalment, diu, es tracti d'un traspàs parcial mitjançant una empresa mixta en què l'Estat diu que té capacitat de bloqueig. També ha lamentat que Puente hagi obert la porta a traspassos dels serveis de Rodalia de Renfe a altres autonomies.
Més enllà d'això, posteriorment, hem tingut coneixement que el ministre Òscar Puente ha explicat també la possibilitat de traspassar Rodalies a totes les comunitats autònomes. Estaríem en una versió ferroviària del Cafè per a Todos o de trens per tothom, amb cafeteria inclosa en aquest cas.
I per tot plegat, Junts registrarà una bateria de preguntes al Congrés sobre aquesta possibilitat.
I en plana internacional us expliquem avui que almenys 300 persones han mort a la Franja de Gaza des de la represa dels atacs de l'exèrcit israelià, un cop exhaurida la treva entre Israel i Palestina l'1 de desembre, segons ha informat l'Oficina de les Nacions Unides per la Coordinació d'Afers Humanitaris.
Aquesta mateixa entitat denuncia que l'accés de l'ajut humanitari ha estat completament bloquejat al nord del territori, que els atacs de les forces israelianes han augmentat a la part del sud, on més d'un milió de persones ja s'ha desplaçat provinent del nord des de l'inici de les hostilitats. Precisament, dotzenes de tancs israelians han entrat ja a la part del sud de la franja per atacar uns 200 objectius de Hamas. Les autoritats palestines xifren en prop de 16.000 ja les víctimes a la franja des que va començar l'operació israeliana, la resposta als atacs de Hamas del 7 d'octubre, que van deixar, recordem, 1.300 morts a Israel. El ministre de Sanitat palestí, membre del govern de Hamas, ha assegurat que el 70% de les víctimes són dones i nens.
I els assassinats masclistes arriben a les 55 víctimes el que portem d'any. Es tracta de la pitjor xifra els últims 12 anys. De mitjana, una dona és assassinada a mans de la seva parella cada 6 dies aquest 2023.
La majoria de les víctimes mortals convivien en parella, però gairebé la meitat s'estaven ja separant. 56 menors han quedat orfes només aquest any. Aquest proper dijous 7 de desembre, la nova ministra d'Igualtat i el ministre de l'Interior es reuniran per analitzar els sistemes de protecció a les víctimes. A banda, la ministra Redondo també ha convocat el gabinet de crisi, que es reuneix quan hi ha més de 5 víctimes en un mateix mes. Des del 2003, any en què es van començar a comptabilitzar els feminicidis, 1.237 dones han estat assassinades a mans de la seva parella o exparella. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any.
I un ex-casteller de la colla de Barcelona ha admès que va abusar sexualment de 9 adolescents menors d'edat. Els fets van passar entre el 2014 i el 2019, mentre era un dels encarregats de la canalla d'aquella colla.
L'acusat, a qui la fiscalia demanava inicialment 39 anys i 2 mesos de presó, ha acceptat els fets denunciats per les noies i ha acceptat una rebaixa de la pena fins als 10 anys i mig de presó, que previsiblement se suspendrà. L'home s'ha negat a demanar perdó durant el judici. La colla, els castellers de Barcelona, expulsaran definitivament aquest home en el moment que es faci pública la sentència.
I el Tribunal Suprem ha rebaixat a 10 anys i mig de presó la pena al monitor de Llagostera condemnat per abusar sexualment d'una menor de 15 anys entre el novembre del 2018 i el gener del 19.
El tribunal ha dictat una nova sentència després d'estimar un incident de nul·litat de la defensa perquè l'anterior rebutjava aplicar-li la llei del només si és si. L'Audiència de Girona l'havia condemnat el juny del 2020 com a autor d'un delicte continuat d'abús sexual a menors de 16 anys i li havia imposat una pena d'11 anys i un dia de presó.
I en l'àmbit educatiu, el conseller d'Universitats, Joaquim Nadal, ha dit que la reputació de les universitats catalanes no depèn del número de casos d'assetjament masclista que aflorin a les facultats, sinó de la capacitat de l'equip directiu de respondre.
En una compareixença conjunta amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, per explicar les polítiques implantades a la lluita contra l'assetjament masclista a les universitats catalanes, Nadal ha sostingut que s'ha de garantir el principi d'autonomia universitària i ha recordat que les 12 universitats del territori van avalar i també reconèixer la importància del protocol Guia. Verge ha apostat per fer obligatòria per llei la formació del personal universitari i d'educació obligatòria.
Bravo les polítiques de prevenció. Bravo les polítiques de prevenció. Hi ha consellers que abans de parlar haurien de pensar. Estaria bé. El govern critica que els municipis instal·lin pistes de gel en plena sequera.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, considera que no se n'haurien d'instal·lar encara que consumeixin poca aigua. Creu que això és una qüestió de responsabilitat i també de pedagogia. Ha lamentat que alguns alcaldes argumentin que ara gasten menys que ho feien anys enrere. Les poblacions que n'instal·laran, coincidint amb les festes de Nadal, també defensen l'impacte econòmic que suposa per les localitats i comerços de la zona.
I precisament en plena preemergència per la sequera ens aturem a Begur, al Baix Empordà, on l'Ajuntament ha cobrat, atenció, més de 20.000 euros en multes per consums excessius d'aigua. Per tot plegat, es reduirà la pressió de tot el municipi per fomentar l'estalvi davant l'entrada en preemergència. Però què hi ha passat en aquesta localitat i quants habitants hi ha, Júlia?
Doncs mira, Joan, les xifres sorprenen i molt. Begur té 4.200 veïns censats i compta, atenció, amb 5.700 habitatges, 4.000 dels quals són segones residències. També hi ha 28 hotels, una bestiesa pel nombre d'habitants i la densitat del municipi, i també s'hi troben dos càmpings. L'Ajuntament ha detectat consums que ha titllat literalment d'estratosfèrics d'aigua. Ho explica l'alcaldessa de la localitat, Maite Selva.
Hem trobat a vivendes que te sortien doncs, per 100 persones, te sortien per 150 persones, que realment és com, o sigui, és com si en aquella casa o en aquella vivenda hi visquessin 150 persones, que realment la realitat és totalment fora del que marca. Per tant, ens hem trobat en casos que realment són molt, molt fregants, molt, moltíssim.
Per aconseguir abaixar el consum d'aigua i, sobretot, penalitzar els qui obrien l'aixeta sense pensar-hi, l'Ajuntament va instal·lar comptadors intel·ligents a tots els habitatges i també a les empreses de la localitat. Això ha permès monitoritzar amb detall quin consum fa cadascú i veure qui malgastava l'aigua. Les multes són de 750 euros, però si algú persisteix, aquestes s'eleven a les 3.000. El consum d'aigua és tan elevat que l'Ajuntament fins i tot ha amenaçat en instal·lar un dispositiu que redueixi dràsticament l'entrada d'aigua a l'habitatge. Expliquen que només en regeria per als usos domèstics bàsics i necessaris. De moment, Joan, però l'alcaldessa explica que no n'han hagut de posar cap perquè la gent diu que ha entrat en raó. Ara el consistori impulsarà una normativa que obligarà tots els nous habitatges a tenir dipòsits. També s'apujarà el darrer tram del rebut de l'aigua per encarir la factura a qui més gasta.
Mentrestant, a Dubai segueix en marxa la COP28, això sí, en polèmica a causa de les declaracions del ministre d'Indústria dels Emirats Àrabs Units, Ahmed Al-Jaber, que exerceix com a president de la COP28, tot plegat després d'haver dit que l'eliminació de combustibles fòssils tornaria a portar el món a les cavernes i que no hi ha cap base científica sobre aquesta eliminació.
Sí, fa només 24 hores Al-Jaber negava haver fet aquestes declaracions i afirmava respectar la ciència, tot assenyalant que era la que havia guiat els principis i la seva estratègia com a president de la COP28. En darrer lloc, afegia estar sorprès amb els intents de soscavar el treball de la presidència de la conferència sobre el canvi climàtic.
I d'altra banda, la xarxa catalana per una transició energètica justa, que aplega un centenar de plataformes d'arreu de Catalunya, ha anunciat aquest dilluns que el proper 6 de desembre faran una dotzena de talls intermitents arreu del país per exigir una transició energètica justa, precisament.
Els organitzadors han dit que seran talls amables on s'informarà els conductors de quina manera s'estan implantant els projectes d'energia renovable a través del repartiment d'uns díptics. Es faran talls de nord a sud en indrets com Copons, a l'Anoia o el Pla de Santa Maria a l'Alt Camp. Montserrat Cubaró, integrant de la xarxa, ha reclamat que es faci una transició energètica més solidària i sostenible i ha exigit que no es malmeti el territori de forma irreversible.
També hem intentat que els nostres governants es fessin ressò de que convindria fer la transició energètica d'una altra manera, amb rapidesa i accelerant tot el possible, sí, però també evitant malmetre el territori de manera irreversible, no únicament per la nostra generació, sinó per totes les generacions futures.
Cubaró ha denunciat que el model actual no és gens sostenible, ja que està més pensat per facilitar la implantació i el negoci de les multinacionals energètiques a través de les macrocentrals, que no pas pensant, diuen, el bé del present i futur de la ciutadania.
I atenció també en aquesta notícia, perquè la Generalitat de Catalunya prepara una rebaixa de l'IRPF per 2,6 milions de contribuents. La rebaixa fiscal es planteja de cara a l'any vinent en el marc de la llei d'acompanyament dels pressupostos i és una reducció d'un punt del primer tram de tributació del 10,5% al 9,5%.
Una mesura que beneficiaria els ciutadans amb rendes anuals iguals o inferiors als 33.000 euros. La implementació d'aquesta reducció en el tram autonòmic de l'IRPF situaria a Catalunya en la mitjana estatal i està condicionada a l'aprovació dels comptes catalans. La consellera d'Economia, Natàlia Masquix, ha destacat aquest dilluns que la rebaixa servirà per alleugerir la pressió als contribuents causada, diu, per l'increment del cost de la vida. Pel que fa a les negociacions dels pressupostos, ha dit que segueixen el seu curs.
Tant des de Junts com el PSC com Comuns i com també la CUP ens hi hem vist, però amb diferents graus, evidentment de negociació, en alguns d'ells doncs, simplement reunions per exposar el contingut dels pressupostos. Per tant, respectem molt la valoració que fa cada grup, en quin moment ens trobem de la negociació.
Masgui ja ha incidit, però, que l'acord més avançat és a hores d'ara amb els agents socials i econòmics.
I parlem també de les dades de l'atur i l'ocupació del novembre, publicades aquest dilluns, que ha tornat a repuntar a Catalunya amb 214 registrats més.
El nombre d'aturats creix per segon mes per l'increment del sector serveis, però ho han fet amb menys intensitat que el mes d'octubre. En comparació amb l'any passat, es manté un 2,6% per sota i a l'estat l'atur ha caigut un 0,89% al mes de novembre, amb 24.573 aturats menys respecte del mes anterior.
Precisament, Comissions Obreres veu elements preocupants en aquestes dades del novembre, segons defensa en un comunicat.
El sindicat alerta que durant l'últim mes hi ha hagut menys contractes indefinits, un 10,28% menys, i més de temporals, un 8,1% en comparació amb l'octubre, al mateix temps que ha baixat l'afiliació després de dos mesos a l'alça. Tot plegat, segons el sindicat, demostra el moderat apaivagament de l'economia catalana. Per contrarrestar les dades, Comissions Obreres defensa que cal recuperar el poder adquisitiu dels salaris i demana també reforçar molt especialment els sous baixos amb un augment significatiu, diuen, del salari mínim interprofessional.
I qui també ha reaccionat a les dades ha estat UGT. Des del sindicat lamenten el repunt lleuger de l'atur durant el novembre, però destaquen que la xifra total de persones sense feina, un total de 339.907, és la més baixa en aquest mes del 2007.
En un comunicat, el sindicat assegura que hi ha una bona evolució del mercat laboral i considera que és el moment d'abordar els problemes estructurals com la parcialitat desproporcionada, les jornades irregulars, salaris baixos i l'atur de llarga durada. UGT, per tot plegat, reclama augmentar els salaris en consonància amb la inflació i avançar, també diuen, cap a la jornada de 32 hores setmanals.
I més qüestions sobre la taula, perquè Telefònica proposa als sindicats un expedient de regulació d'ocupació que inclourà 5.100 treballadors entre les tres principals filials que té la companyia i afectarà tots els centres de treball i comunitats autònomes.
La companyia explicava que té un excedent de llocs de treball degut a la tecnologia. L'ERO afectarà treballadors nascuts abans del 1968 que portin com a mínim 15 anys treballant a Telefònica. Actualment, la firma de telecomunicacions té una plantilla de 16.000 persones i la direcció ja havia comunicat la intenció de tirar endavant la reducció durant les reunions amb els representants dels treballadors.
I encara sobre expedients de regulació i atur, el ple de la sala del social del Tribunal Suprem ha sentenciat que els períodes en què un treballador va ser afectat per un ERTO no computen per la prestació de l'atur.
Així, si una persona ha estat, per exemple, 4 anys en una empresa, però ha estat 8 mesos afectat per un ERTO durant el coronavirus, el període que compta per la prestació de l'atur és de 3 anys i 4 mesos. El Suprem explica que la normativa especial del Covid no introduïa una nova regla de la qual es pogués derivar que aquesta classe de desocupació generés més beneficis que els previstos amb caràcter general, fins al punt que calgués entendre'l com a cotització per desocupació i permetés també lucrar un nou període de prestació.
També us expliquem avui que les obres per ampliar Fira de Barcelona a l'Hospitalet ja estan en marxa. El nou edifici ocuparà 60.000 metres quadrats, tindrà dues sales on fer congressos i exposicions i una torre amb oficines pels treballadors de la Fira, que també acollirà dependències de la Generalitat. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Una ampliació que costarà 323 milions d'euros en la col·locació de la primera pedra. El president Pere Aragonès ha reivindicat l'aposta de la Generalitat per reindustrialitzar el país a través del sector tecnològic. També ha defensat que Catalunya segueix sent un motor econòmic atractiu per als inversors estrangers.
Estem construint aquí no només el que és la Fira de Barcelona del futur, sinó l'economia del futur del nostre país, que ha de permetre generar més llocs de treball, més oportunitats pel conjunt del país, conjuntament amb molts altres projectes que tenim. Tots aquells projectes que van destinats a incrementar les nostres capacitats tecnològiques.
Amb aquesta ampliació, el recinte que Fira de Barcelona té a l'Hospitalet arribarà als 400.000 metres quadrats. Sumats als que té a Barcelona, es convertirà en un dels recintes firals més grans d'Europa, només per darrere dels espais que hi ha a Frankfurt, a Hannover o a Milà. Per veure com serà l'espai, els arquitectes encarregats del projecte han explicat que dins de l'edifici hi cabrà una illa sencera de l'Eixample de Barcelona, el Palau Sant Jordi sencer o un Boeing, un dels avions de passatgers més grans del món.
Gràcies, Pau. I a Barcelona reforça la seguretat aquest Nadal amb 424 agents de la Guàrdia Urbana, 82 més que l'any passat. El focus estarà posat en zones de més afluència, com ara els eixos comercials o les zones turístiques, on s'incrementaran els controls d'alcoholèmia i drogues als conductors, i es farà també una campanya específica pels vehicles de mobilitat personal, Júlia.
Sí, d'altra banda, es planteja també la possibilitat de restringir el trànsit en zones cèntriques de Barcelona. Ho explica el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
9 de les 10 àrees més congestionades d'Europa es concentren a Barcelona, doncs això també justifica plenament que es puguin en un moment determinat dictar normes de restricció o de control d'accés en determinades àrees de la ciutat.
I a partir del 15 de desembre, l'horari d'encesa de les llums s'allarga una hora més, fins a les 11 de la nit, i els divendres i dissabtes s'allargaran, en aquest cas, fins a la mitjanit. La nit de Cap d'Any i la de Reis, els llums es mantindran encesos fins a la 1 de la matinada.
Obrim plana cultural perquè 6 de cada 10 infants de 6 anys de Catalunya han comprat un llibre en el marc de la 8a edició de la campanya Fa 6 anys, tria un llibre.
Sí, aquest any hi han participat uns 43.000 infants de 6 anys, 3.500 més que l'any passat, del total de 72.480 censats. És la dada més alta des que es va donar el tret de sortida a la iniciativa, això va ser l'any 2016. El nombre de llibreries participants arriba a les 504, la xifra també més alta des que es va crear aquesta campanya. Pel que fa a la principal llengua triada en els llibres adquirits és el català, 3/4 del total dels llibres que s'han comprat, i s'han venut més de 7.000 llibres de 424 editorials. Anna Simó, consellera d'Educació, remarca la importància de buscar complicitat amb les escoles per fomentar l'hàbit lector entre els petits.
O busquem complicitats entre escola, entorn familiar, per despertar el gust per la lectura, o busquem complicitats. No n'hi ha una altra. Per això vam considerar, com deia, que l'escola podia contribuir a amplificar la campanya, doncs demanant als mestres que informessin de la campanya als infants i les famílies, que els fessin arribar fins i tot llistes de recomanacions de possibles llibres per comprar.
I pel que fa a la tipologia de llibres, amb major índex de bescanvis d'aquesta targeta, enguany les llibreries independents acumulen més vendes, un 60%, que les cadenes amb un 40%.
I la 28a Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya tindrà com a temàtica la diversitat al cinema animat sota el lema Diversity. Es celebrarà a Lleida del 15 al 18 de febrer del 2024.
La convocatòria oberta d'aquesta edició ja ha rebut 562 pel·lícules procedents de més d'una cinquantena de països, entre els quals destaquen Espanya amb 79, França amb 62, els Estats Units amb 48 o Bèlgica, en aquest cas amb 35. La meitat de les obres presentades són d'escoles d'animació. La il·lustradora i animadora valenciana Rocío Álvarez és novament la creadora de cartell i també s'encarregarà de la realització de la careta animada.
I de rep musical, Sergio Dalma ha esgotat les entrades pel concert que oferirà l'Auditori del Fòrum de Barcelona el 2 de març del 2024.
L'artista ha anunciat una segona actuació al mateix escenari que tindrà lloc l'endemà, serà el diumenge 3 de març, serà a les 7 de la tarda. Les entrades per aquest nou espectacle es posaran a la venda aquest mateix dimarts, serà d'aquí una estona a les 12 del migdia. L'artista presentarà el seu nou disc, Sonríe, perquè està sent la foto.
Gràcies, Júlia. Un minut i arribem a 9:45 del matí. Plana esportiva. Fins ara.
Fins ara.
La caravana.
Vinga, va, i obrim plana esportiva pel Corredoira. Bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Ter Stegen podria estar de 2 a 3 mesos fora dels terrenys de joc.
El porter alemany no acaba de fer net de les molèsties a l'esquena que arrossega des de l'aturada de seleccions i els serveis mèdics del club no tenen clar si operar-lo o no. Aquesta setmana buscaran una segona opinió, però tot apunta que el tractament conservador aplicat fins ara no funciona. En cas de passar per quiròfan, estaria, com molt bé dius, de 2 a 3 mesos de baixa, el que és el mateix de 8 a 10 setmanes. És per això que ni jugador ni club volen allargar molt la decisió, perquè si supera aviat, Ter Stegen encara podria arribar a disputar els 8 temps de final de la Lliga de Campions.
I la selecció espanyola femenina s'enfronta avui a les 7 de la tarda contra Suècia en el partit corresponent a la 6a jornada de la fase de grups de la Nations League.
Un partit que es disputa a Màlaga i que no té massa transcendència, ja que Espanya ja va segellar la classificació matemàtica per la Final Four, tot i perdre divendres passat contra Itàlia, pel fet que Suïssa va guanyar Suècia amb una diana de Txernogorsevic. Serà ja el mes de febrer quan l'equip lluitarà tant pel títol com per aconseguir un bitllet pels Jocs Olímpics per primera vegada. Ahir la seleccionadora espanyola explicava els motius de l'absència d'Aitana Bonmatí en l'entrenament de diumenge i es reafirmaven les seves declaracions de la setmana passada sobre la polèmica que va tenir lloc al partit contra Itàlia quan Aitana va ser substituïda.
Aitana ayer no entrena porque el doctor me transmite que se encuentra indispuesta y por eso pues no aparece en el entrenamiento. Y nada, después del partido del otro día ya di mi explicación de lo que había ocurrido, me remito a lo mismo y bueno, estamos centradas en el partido de Suecia.
Montse Tomé diu que el que passa al vestuari s'ho queden per elles i toca el crustó a la jugadora TNA, que va afirmar que els canvis de l'Espanya i Itàlia estaven decidits feia estona, desacreditant la seva entrenadora.
A tot plegat, Celta de Vigo i Cádiz han tancat la 15a jornada de la Lliga amb un empat que no deixa ningú content.
Un partit que es presentava cabdal per tots dos equips, ja que ni Celta ni Cádiz guanyen un partit des del passat 1 de setembre i sembla que continuarà sent així. Empat a 1 en un partit condicionat per l'expulsió del central del Cádiz, Xust, que va veure la vermella directa per ser l'últim home. Ramos avançava els andalusos al minut 16 i Larsen igualava el match al 57, deixant el Cádiz 16 i el Celta 18 en posicions de descens a segona divisió.
I quina mandra de notícia, perquè Javier Tebas serà president de la Lliga durant 4 anys més fins al desembre del 2027. Aquest dimarts es farà oficial, ja que ja ha finalitzat el termini de presentació de candidatures i Tebas és l'únic que ha estat capaç de reunir els 11 avals necessaris per seguir al capdavant dels clubs per primera i segona divisió. Javier Tebas, recordem, demòcrata de tota la vida.
Aquest dimarts està prevista la reunió de la Comissió Electoral de la Lliga, que estarà formada per 5 clubs triats a l'atzar són Villarreal, Rayo, Girona, Eibar i Leganés, que validaran la candidatura presentada per Tebas i el proclamaran com a president de la Lliga de forma provisional, obrint un període burocràtic per possibles al·legacions. Si no hi ha canvis d'última hora, Joan, és una lògica aplastant, en ser l'única candidatura, serà proclamat president de manera oficial a partir de la setmana que ve.
Qué alegría, qué contento.
Alegría que alboroto, otro perrito piloto.
També. També. Va, encara en futbol. El Super Girona es planteja ampliar la capacitat de Montilivi després que s'hagi penjat el cartell d'entrades exaurides en els dos últims partits i l'estadi hagi quedat petit per jugar al nivell actual.
Recordem que té una capacitat per 14.600 espectadors. Fa temps que el Girona treballa en un projecte per remodelar completament l'estadi i adequar-lo a les necessitats que requereix la primera divisió. La idea és ampliar unes 4 o 5.000 localitats per arribar a una xifra que rondi els 20.000. Així ho ha explicat Delfí Geli, president del club, com volen ampliar aquesta massa social del club.
Un estadi en precari per estar a primera divisió i estem invertint molts de diners, molt més del que la gent es pensa perquè l'estadi estigui en condicions. Hem de tenir projectes sobre la taula, no? Jo crec que hem d'anar 4 o 5 mil espectadors més, que tingui possibilitat de créixer i de ser cada dia tenir una massa social molt, molt més important.
L'estadi és de titularitat municipal i el Girona té la concessió d'ús i gestió durant 50 anys.
I l'Espanyol i el Valladolid s'enfronten avui a l'Stagefront Stadium en segona ronda de la Copa del Rei en un partit que es preveu molt igualat.
Sí, és que els dos clubs estan ubicats a la part alta de la taula de la segona divisió. Tot i això, els pericos arriben aquest maig després de caure contra l'Oviedo per 2-0. El d'avui serà el cinquè partit que dirigeixi Ramis a la banqueta perica, que acumula un balanç de dues victòries, un empat i una derrota. El Valladolid, per la seva banda, ve d'una situació similar al seu rival avui, i és que en el seu darrer partit de Lliga va punxar contra el Llevant per 2-1, igual que els blanquiblaus amb l'última derrota posaven fi a una ratxa de 5 partits sense perdre.
La Federació Catalana de Futbol ha anunciat aquest dilluns els jugadors de l'onzena edició de la Gala de les Estrelles en un acte que servirà per premiar els millors jugadors i tècnics catalans de l'any 2023.
La gala tindrà lloc el 18 de desembre, ja se saben els guanyadors, el premi de millor jugadora se l'emportarà Aitana Bonmatí, que estava nominada al costat de Laia Codina i Ona Batlle. Oriol Romeu s'emportarà el guardó de millor jugador en una categoria on competia amb Jordi Alba, i Sergio Gómez, en la categoria de millor entrenador, recollirà el premi Pep Guardiola, que està triat per davant de Xavi Hernández i García Pimienta.
I la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, i el futbolista del Madrid, Jude Bellingham, ha estat els principals guardonats als premis Golden Boy 2023.
A la Sant Pere de Ribes segueix recollint trofeus després de la pilota d'or. Aitana ha rebut aquesta nit el Golden Woman Award com a millor jugadora de l'any, així ha acceptat el premi des de Barcelona.
Siempre digo que los premios individuales no vienen sin un gran trabajo colectivo. He tenido la suerte este año de ganar la Champions con el Barça, el Mundial con la selección, así que todo se lo debo a mis compañeras, staff y trabajadores con los que he compartido estos años y todos los de atrás.
No ha estat l'únic blaugrana que ha estat guardonat a la cerimònia que organitza el diari italià Tutto Sport. Lamine Yamal s'ha endut el premi The Youngest i ha promès que algun dia guanyarà el Golden Boy.
Bueno, es un orgullo porque llevar esta camiseta siempre ha sido mi sueño desde pequeño. Nada, es un orgullo poder representar a todos los culés y esta camiseta. Bueno, lo es todo, es mi vida al fútbol, es lo que más me divierte, con lo que mejor me lo paso.
El gran triomfador de la nit, però, va ser Jude Bellingham. L'anglès es converteix en el primer madridista en aconseguir el Premi Golden Boy amb 485 vots dels 550 possibles. Bellingham queda per davant de Musiala, del Bayern de Munic, i Lamine Yamal, del Barça. La també madridista Linda Caicedo s'enduia el Premi Golden Girl.
I el Sevilla presenta el seu nou estadi en una junta d'accionistes esperpèntica.
S'esperava una trobada tensa i l'espectacle va ser de vergonya aliena. El president del Sevilla, Pepe Castro, i el màxim accionista del club, José María del Nido, van protagonitzar una batalla que va ser només paraules. Aquest és del Nido.
Privándome usted del derecho de voto, lo único que está consiguiendo es llevar a la ruina económica al Sevilla Fútbol Club. Ese es mi afán de echarlo, impedir que acabe usted con el Sevilla Fútbol Club.
Una que di. Del Nido, ¿eh?
Sí.
Cas viu, ¿eh?
No, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A més, atén això, Joan, perquè es dona la circumstància que el fill de Del Nido treballa a la junta del seu rival. El pare no va tenir pietat i va insultar el fill en una junta inversemblant que també va servir per presentar el projecte de construcció del nou estadi. Sí, sí, li va dir que literalment era un merda.
El pare al fill?
El pare al fill.
Sí, sí, sí.
És així. Bueno, us explico també que tenim el projecte de construcció del nou estadi, el nou Ramon Sánchez Pizjuán, que estarà cobert pels aficionats, descobert pels jugadors, tindrà una capacitat per 55.000 espectadors. Les obres començaran el 2026 i trigaran 2 anys a acabar-se.
Del Nido.
Sí, sí, és així. És ridícul, ho he posat, és que és ridícul.
En fi.
Tragèdia també al futbol sala català.
Sí, un jove de 19 anys ha mort després de fer-se un cop al cap en un partit que enfrontava el Club Futbol Sala Elàtico de Sabadell i Esport Santa Perpètua aquest diumenge. La ràpida actuació dels serveis sanitaris i el públic no ha pogut evitar que el noi perdés la vida ahir a l'hospital. Es tractava d'un jugador molt estimat a l'entitat i la seva mort ha causat una gran commoció a la ciutat de Sabadell. La Federació Catalana de Futbol, entre d'altres entitats esportives, han expressat el seu condol a les xarxes socials.
I en tenis, Rafa Nadal ja està inscrit a l'Obert d'Austràlia, que començarà a mitjans de gener. Ho ha fet mitjançant rànquing protegit.
Ho expliquem, recordem que aquest rànquing protegit és per a aquells jugadors que han tingut una lesió de llarga durada i han estat 6 mesos o més de baixa. Aquesta particular classificació permet a Nadal ingressar a 9 tornejos de la seva elecció per començar a competir, tot i que només pot triar-ne un de gran slam. Se li farà una ponderació de quin va ser el seu rànquing en els 3 mesos previs a la lesió, i aquesta posició és la que es farà servir de referència per accedir a quadres finals de tornejos. Tot i això, el rànquing protegit no li permetrà mai ser cap de sèrie, motiu pel qual podria enfrontar-se als jugadors millor classificats del rànquing ja des de primera ronda de qualsevol torneig. Precisament aquest dilluns, el tenista penjava un vídeo a les seves xarxes socials on parlava del que espera d'ell mateix en el retorn a les pistes.
Al final es mucho tiempo, con lo cual espero lo primero, pues sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Y espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad, ¿no? Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera.
Abans de l'Obert d'Austràlia, Nadal disputarà la ATP 250 de Brisbane.
Gràcies, Pol.
A tu.
Va, dels esports a la cara bé.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Ros!
Hola, bon dia.
Què tal? Què ens expliques avui a la cara B?
Mira, doncs avui la primera notícia d'aquesta nova edició de la cara B de l'actualitat ens fa viatjar fins a Venècia.
Ep!
Heu estat mai vosaltres a Venècia?
Sí, home, i tant.
Preciós.
Sí, eh? Sí, vaig estar, sí, una vegada.
Heu anat mai amb góndola? Jo no.
Sí, sí, sí.
Jo no. Sí, no?
Home, si vas a Venècia i no puges una góndola, quina parida, no?
S'ha de curar el preu, però, eh?
Eh?
S'ha de curar el preu. Has de negociar el preu.
Vas trobar car
el tema. Amb el gondoler.
Vale. No, però està bé l'experiència.
Ah, que hi ha un regateig.
Sí, sí, hi ha regateig, sí, sí, i tant.
Vale.
Bé, doncs, els que hagueu anat amb góndola alguna vegada a la vida, sabreu que és una experiència única, és molt xulo, és molt bonic, però també sabreu que cal repartir molt bé el pes de les persones que hi estan pujades perquè la góndola es mantingui estable, no? I no hàgim de lamentar que hem caigut a l'aigua.
S'ha de compensar.
Sí,
clar.
Sí, sí, bé.
Va, allò es mou, eh?
No pots anar...
I és estret.
Es mou molt i has de calcular el pes de les persones que hi pugen, eh?
Sí, clar. Val. Estic pensant en persones que desequilibrarien la balança.
Sí,
igual,
sí.
No diré noms.
Llavors, això que us acabo de dir no ho van tenir massa clar un grup de turistes que, atenció, el diumenge passat van acabar submergits a les aigües dels canals de Venècia per no haver fet cas a les indicacions del gondoler que els feia una ruta per la ciutat. Ara us explicaré en detall amb pèls i senyals tot, però en mode de resum, aquest grup de turistes van pujar a la góndola i enmig del... Què rieu? He dit amb pèls
No, ens ha fet gràcia,
No, deia, en mode de resum, aquest grup de turistes van pujar a la góndola i enmig del trajecte doncs van tirar pel dret, van anar a la seva bola, van passar de les indicacions del gondoler i van acabar l'aigua.
Molt. Val? I el gondoler què va passar?
Ara us ho explico, però us imagineu quin fred.
Quin fred, quin fred. I quina angonieta.
Sí, perquè allò és una mica acequia.
Una mica.
Sí. Llavors, si anem al detall de tot plegat, els fets van passar poc després de la una del migdia del diumenge al canal Rio de Verona, just a la façana del darrere de l'emblemàtic teatre de la Fenice, val? Així perquè ens ubiquem una miqueta. Llavors, la qüestió és que el gondoler s'estava preparant per passar per sota d'un pont, una operació complicada, perquè en aquell moment la marea estava alta i tenia poc marge per maniobrar, d'acord? Per això, l'home, el gondoler, va demanar als turistes que no es moguessin massa perquè era perillós. Doncs tu has de fer cas a les indicacions del gondoler,
evidentment.
Home. Clar.
Principici, clar.
Evidentment.
Tot i això, sembla ser que els turistes, els passatgers de la góndola, van continuar amb els seus plans, van tirar pel dret i es van començar a moure de l'embarcació per fer-se una fotografia.
Ai!
Vale? És a dir, el tema és que es volien fer una foto... Sí,
les fotografies, de veritat.
Clar,
que...
i van desequilibrar-ho tot plegat.
Culpa d'Instagram, tot.
Llavors, una decisió que, com és evident, no els hi va sortir ni els hi va portar res de bo, perquè la góndola va quedar totalment desestabilitzada i es van desequilibrar i van acabar volcant. Clar, es van posar tots en una, a la part dreta de la góndola i va fer com...
Tu diràs.
La piragua, saps?
Va sí.
Llavors, com és evident, tots van acabar l'aigua i Rafa Sanahuja ens ho preguntava fa un moment, el gondoler inclòs, qui per cert ja els havia avisat prèviament i ell també va rebre.
Els deuries broncar?
Sí, no, i a més va ser el mateix gondoler qui els va haver de rescatar, entre cometes, perquè no hi van haver ferits, però els va haver de treure de l'aigua a ell.
No ho puc creure.
Més altres persones que estaven en altres góndoles que també es van tirar per ajudar-los.
Això sí que és guanyar-se el sou.
Sí, exacte.
Imagino que els hi cobraria el triple o el quàdruple.
Home, és que més per una fotografia, que dius, no et pots esperar, no pots posar zoom, no sé.
La gent és imbècil, ja està.
Llavors, clar, sí, com a moda de resum.
Realment sí.
A les 9 del matí. Dic, per acabar, que tot plegat va quedar amb un gran ensurt i moltíssim fred, tenint en compte que el diumenge passat els termòmetres marcaven uns 5 graus. Sí, per tant, imagineu.
Clar. 5 graus, eh?
5 graus, wow. 5 graus. Això sí, aquest ensurt ha quedat enregistrat per la història, perquè quan ens passen coses dolentes, què fem nosaltres? Ajudar? No.
Gravar.
Llavors, les persones que estaven per la zona van gravar un vídeo que circula per les xarxes i l'hem penjat des del Twitter de la caravana, que és arroba la caravana Estel. La nostra companya Eva Cervera l'ha penjat i poder veure el moment és sublim. O sigui, fa molta gràcia, fa molta gràcia.
A mi em sap greu pel bandoler. Perquè
pel que et cobren són bandolers.
La resta, el bandoler, perquè per la gent gairebé me n'alegro.
Clar.
Això, que Júlia Julvé... Hi ha una fotografia, en aquest cas, a les xarxes socials.
És impagable.
És impagable.
Impagable.
Espera't, perquè...
Ai.
Els oients els animo que busquin, la fotografia.
Ja, jo ho estic buscant. És que no tinc...
Ostres.
No segueixo Radio Estel. Ah, sí.
No segueixo Radio Estel, eh?
Bona feina.
No segueixo, era una broma.
Però bé, la qüestió és que tot ha quedat en un ensurt, no hi van haver ferits, però, sisplau, si aneu a Venècia i pugeu una gòndola, feu cas de les indicacions del gondoler. Què us creieu que sou? Fem fotografies, home. Ja està, una història divertida, eh? Per ells no, segurament.
Anava a dir,
però per nosaltres sí.
L'has trobat ja o no, la foto?
No, tio.
Sí, hi és, eh? Bueno,
no, tio,
mentre Rafa busca, jo segueixo, perquè és que us porto un tema, no?
Si trobeu la fotografia que posa un play davant, no cliqueu, perquè és fotografia.
Espera, que ara ja la tinc.
En fi...
és veritat, és una captura del vídeo. Sembla que hagi de passar alguna cosa més.
Sí. No, mira, però fem una cosa... Des de casa els oients poden buscar Gòndola Venècia, perquè Google
sortirà,
és així d'intel·ligent,
i
sortirà el vídeo complet amb el moment. Tot. De veritat, perdeu 10 segons de la vostra vida, perquè és
de veritat
impagable.
Més cosetes.
Va, sí, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també parlarem de torrons.
Ai, sí, quines ganes.
De torrons.
Sí.
Crec que m'ho vau dir, però us agraden a vosaltres els torrons. És que em sento tan repetitiva.
Sí.
Sí, eh? Algun preferit, allò que digueu?
Absolutament. Jo Suchar, també.
Ah, sí, també crec que us ho vaig
preguntar. Jo el meu preferit és el de...
A veure, espera't, això serà complicat.
Tàmbol i sal i xocolata.
No, per favor. Això t'ho compro sempre, eh?
Sí, eh?
T'ho dic de veritat? Sí.
Val. Doncs bé, sigui com sigui, us agradin o no els torrons, sabreu que els supermercats fa setmanes que estan plens d'aquests postres tan típics de Nadal.
Sí.
No fa falta anar al Caprabo per veure-ho.
Ho considereu postre?
Sí.
Sí, home, sí.